I ara tenim nosaltres a la diputada nacional per Castelló, Marisa Saavedra, de Unides Podem. Mire, comentari este matí a primera hora, Sánchez descarta la ruptura del govern per les diferències entre la llei del només sí és sí, que no només han hagut aquestes diferències, també s'ha parlat de les diferències que n'hi ha en quant a l'aprovació de la llei del maltractament animal. També han tingut diferències, perquè vostès voldrien que haveren entrat tots els animals i, per lo vist, en aquest cas, el que se quedava sense entrar eren els, ja saben, els gossos de caça.
Sí, està la cosa en aquest moment de la legislatura. Bueno, tenim una legislatura en general molt animada i, bueno, com tot el món sap, som un govern de coalició, són dos partits, tenim diferències en molts casos que són essencials i, bueno, el que tenim és un acord de govern que respondre, que és un acord que és un compromís a la ciutadania. Ahir hi havia, bueno, pues ahir, esta setmana ha sigut molt tensa, tot el món sap què està passant en la llei solo sí en sí. És una llei que estan dient els experts, les expertes. Era una llei necessària absolutament per la situació en la que estàvem patint en aquest país, que quan hi havia alguna denúncia, algun judici per agressions sexuals, per violació, pues es trobaven en que les dones tenien que demostrar en la seva vida en que havien sigut colpejades, si tenien grans afectacions, si tenien morats, si tenien que demostrar aixina que havien sigut violades. Es trobaven en que en molts casos, quan les persones, bueno, recordem lo de la manada, el que diem del model de judicial de la manada, quan resulta que com la dona, la chica esta, pues estaba violada, pero va a ser violada por un grapa de tíos. Pues bueno, ella sí, el chuche va a ser capaz de decir que ahí ni había holgorio, ¿no? Entonces, bueno, eso son cosas muy greus. De manera que esta ley es una ley necesaria, porque el que digo es, siempre que no haya consentimiento, es una violación. Encara que la dona estiga quieta porque está en shock, porque está acollonada y no puede responder, porque está drogada, porque es una menor, porque es una persona discapacitada, porque estiga dormida, dona igual. Si no hi ha consentiment, és una violació. I aquesta és la qüestió i el que van demanar. Qüestió, la llei és una llei absolutament positiva, i ho diuen també els juristes, però què passa? Que molts jutges, bueno, pues que l'estan fent una aplicació torticera, vaig a dir així, d'aquesta manera, utilitzant-la com a ariete contra el govern. Alguns jutges, la majoria, no ho estan fent, però clar, són casos molt, com diríem, que criden molt l'atenció, estos casos en els que estan revisant la condena sense haver de fer-ho, estan revisant condenes a la baixa sense tindre en consideració els agravants, pues, de que era una dona amb discapacitat, de que era una agressió d'una persona que era un home que era un superior, en el sentit que era el padrastro, no se tenen en compte si n'hi ha un agravament perquè van en grup a violar, etc. Estem parlant de jutges que fan una aplicació, pues bueno, això de manera política, perquè no accepten avançors feministes. I això va passar també, pues, el 2004 en la llei de llibertats sexuals. I bueno, pues ahí estem. Esperem arribar a un acord perquè el Partit Socialista, degut a aquestes pressions, està actuant d'una manera molt deslleial els seus socis de govern. I realment, bueno, jo crec que tot el món va escoltar l'altre dia la ministra de Justícia parlant de que se podia demostrar sempre una violació quan hi havia ferides, no? De manera que va deixar ben a les clares, en contra del que diuen en el seu discurs, ben a les clares que el que proposen és tornar al model anterior.
De tots modos, conforme li avançava antes, el president del govern des de Brussel·les ha dit que, bueno, que no es contempla que n'hi hagi ningú problema, i reafirma la seva confiança amb els integrants del seu gabinet, inclosa també la ministra d'Igualtat. Però Ione Belarra, en el Congrés, després d'aprovar la llei dels drets animals, van dir que, bueno, a més, vostè estava allí i va sentir com va dir que han aplegat tan lluny com podien les forces que tenen.
Sí, ahir n'hi ha moltes queixes de persones defensores dels drets animals que, bueno, pues que d'alguna manera criticaven, no?, el que esta llei, que finalment és la que va eixir, no contemple els gossos de caça, no? Pues bueno, va ser una esmena. Jo vull recordar, i deixar-lo molt clar a la gent a la que li preocupen aquestes qüestions, que esta llei, quan va eixir del Consell de Ministres, era una llei més ampla i que contemplava a tots els animals i tots els gossos, en aquest cas. I després va ser el Partit Socialista que pel seu compte va presentar una esmena a la que van donar suport PP i Vox per llevar als gossos de casa de la llei, de l'àmbit de la llei, de la protecció de la llei. De manera que, bueno, pues és una actitud de nou deslleial en el seu soci de govern. Era una llei més ampla la que sigui del Consell de Ministres, però bueno, ells han mantingut aquesta esmena en el suport de la dreta i bueno, pues, això per la pressió, no?, del sector de la casa, de molts alcaldes de les monteries i de no sé quins municipis que han pressionat al Partit Socialista per a que mantinguin esta esmena. Pues bé, al final la llei va així d'aquesta manera, no és el que hagueren volgut, però evidentment van valorar, com molts partits de l'esquerra que van donar suport a esta llei, pues que era millor esta llei que ninguna. Evidentment, és la primera llei de protecció animal. És una llei que facilita molts avanços en el benestar animal i en el respecte a aquestes vides i bueno, pues que queda alguna cosa pendent, com aquesta qüestió dels gossos de casa, però nosaltres continuarem. Van dir, vam aprovar aquesta llei, és insuficient? Pues sí. És molt millor que el que tenien, que era res? Pues clar que sí, de manera que és una bona llei, però la millorarem. I efectivament, tenim que incloure, en este cas, els gossos de casa, perquè hi ha uns números que són escandalosos realment de maltratament, de matances, no?, dels animals quan acaba la temporada de caça, etcètera, que no són admissibles, no? De manera que bueno, continuarem treballant, però bueno, ara tenim aquesta llei que efectivament suposa un avanç important en aquesta qüestió, que és importantíssima per una societat civilitzada i que connecta en la, com diríem, en la sensibilitat de la majoria de la gent d'aquest país.
En este cas sí que és veritat que el president del Partit Popular d'Espanya, el senyor Feijóo, ha demanat disculpes per les declaracions que ha fet José María Sainz, l'alcalde del Partit Popular en Villar de Cañas, no?, que ha fet sobre la ministra Irene Montero.
Sí, pues bueno, el senyor Feijóo, la boca xicoteta, pues va dir que això no era admissible, aquestes declaracions, però ens trobem en un, com diríem, amb el concurs dels mitjans de comunicació i de molts periodistes que se diuen periodistes i que no ho són, que són absolutament mitjans irresponsables. Estem en una contra Podemos, contra les Unides Podemos i contra les ministres de Podemos, tot val. I ens trobem que tot el món sembla ser que tot el món se pot permetre les declaracions, però ho veiem en les tertúlies i veiem en Ana Rosa Quintana i en tots els mitjans que se permetissin uns desprecis i uns comentaris absolutament masclistes, humiliants i que no s'haurien de permetre de cap de les maneres.
Ojo,
la frasecita, no anem a reproduir-la aquí perquè és que dona vergonya estar a reproduir-la, però estem parlant de que tot el temps, quan estem parlant de les nostres ministres, sembla ser que n'hi ha la veda per a que, bueno, pues que tot valga i se puga parlar de les dones de, com se parla de la ministra Montero, la dona de, però a més en termes insultants, pues bueno, és que ho van veure al Congrés, de diputades del Partit Popular i de Vox, pues insultant greument a la ministra, i bueno, pues no passa res, se permetís tot en les institucions, en els mitjans de comunicació, tenim un problema greu, este és un problema és un problema democràtic de primer grau, perquè ja no és un problema de Podemos, no és un problema
de les nostres... Jo no m'imaginava mai que algú poguera, ojo, me dona igual del color que siga, que se poguera escoltar esta barbaritat. Però jo, ara en este punt sí que m'agradaria saber si... ja se contempla la possibilitat, se podrà posar damunt de la taula i se tope a la cistella de la compra, que és algo que el seu partit està tot el temps insistint, però que no acaben de veure-li aquesta predisposició per el seu soci de partit.
Sí. El nostre partit, des de Podemos i des d'Unides Podem, com a grup parlamentari, estem plantejant, i com a la part del govern d'Unides Podem, estem plantejant des de fa molt de temps posar un tope als aliments bàsics que la població, que les famílies necessiten, perquè no se pot admetre que en aquesta situació d'inflació la gent no puga arribar a final de mes, no puga omplir la nevera i tindre els aliments que necessita. Què passa? Que ens està dient tot el temps que no, com va passar quan nosaltres parlàvem del tope al gas, que era que no, que Unides Podem no tenen ni idea de governar, que aquestes són idees bolivarianes, d'intervenir del mercat, s'ha fet, n'hi ha un tope al gas, i per això ara, se parla poc d'això, tenim el gas l'electricitat i la inflació més baixa d'Europa. Hi ha que dir-ho, de vegades n'hi ha altres països d'Europa del nostre entorn que estan pagant l'electricitat quatre vegades més cara que aquí. Això n'hi ha que recordar-lo. Però resulta, perdó, disculpa, que quan ho vam plantejar era una idea molt loca, però ara en Europa estan dient que s'ha de fer el mateix que aquí. En aquest cas, és una cosa claríssima. Ha baixat la inflació, han baixat els carburants, hem baixat l'IVA, les mesures a final de l'any. I què passa? Que els aliments continuen, que han pujat un 15% i continuen sense baixar en el supermercat. Mentre les grans cadenes d'alimentació, grans corporacions, estan en els supermercats, etc., estan tenint beneficis espectaculars. Què està passant aquí? S'estan enriquint mentre les famílies no poden arribar a final de mes.
Els ciutadans volem un tope a la cistella de la compra i també un tope a les hipoteques.
Bueno, pues acabes de dir una altra qüestió que saps que és una proposta de Podem i d'Unides Podem. De fer nosaltres, en les mesures que se van anunciar per part del govern a final de l'any, una de les mesures que se va quedar fora de mesures per fer front a la inflació, també les ajudes a la ceràmica, a molts sectors, mesures que tenen que veure amb el manteniment de preu de lloguer, moltes mesures molt importants, però se va quedar fora aquesta, i és el posar un tope al preu de les hipoteques. Perquè, de nou, és un escàndol i és una mesura absolutament boja la del Banc Central Europeu de pujar els tipus d'interès, perquè no serveix per a una inflació d'aquest tipus, no ho dic jo, ho diuen tots els economistes, però què passa? Que això està servint per a que els bancs, de nou, estan tenint beneficis històrics, espectaculars. Entonces, dona molta vergonya que en aquest país, com està passant en altres, passi això. Resulta que els bancs, que els grans supermercats, que les grans cadenes d'alimentació, i bueno, pues això, les financers, els fons buitres estan tenint uns beneficis espectaculars mentre la gent s'està empobrint. Esto és un abús. És un abús. I l'administració pública està per a intervindre. Però clar que se pot intervindre. S'ha fet en el preu del gas. S'ha fet en el tema del lloguer durant el tema de la pandèmia. Se va fer en els preus de les mascaretes i també ens havien dit que era impossible perquè era una necessitat bàsica. És essencial que la gent puga comprar a preus més justos. Ja no estic dient que li regalen res a ningú, però se té que posar límit a aquesta especulació i a aquest benefici tremendo d'empreses que s'estan forrant.
I si parlem de que per a pujar el salari mínim interprofessional se les han vist, se les han desitjades, si ara les hipoteques pugen 200 o 300 euros a una família, li trastoquen tota l'economia.
Absolutament.
Què li pareix, parlant del salari mínim interprofessional, que el senyor Garamendi hagi modificat la seva relació professional i ara ja no sigui autònom, ara és empleat? Jo m'he quedat sorprès, sobretot perquè guanyarà 400.000 euros bruts al mes. Perdó, a l'any.
Sí.
Ja parlen d'aquestes quantitats.
No, és que parlen de quantitats que se mos escapen. Pues bueno, això posa molt a les clares. Jo ahir vaig veure i vaig posar algo en les meues xarxes perquè realment és un escàndol. El senyor Garamendi, que és el... Ho recordo per la gent que ens escolta. És el president de la COE. Ell se va negar absolutament a que pujara el salari mínim interprofessional.
No se va sentar.
No se va sentar a taula. No se va presentar la COE a taula perquè s'estava parlant en l'àmbit del diàleg social, dels sindicats i en el Ministeri de Treball, i no se va presentar perquè estaven absolutament en contra de que pujara un 8% el salari mínim interprofessional, recordem, de 1.000 a 1.080 euros, que això sobretot afecta, recordem, als treballadors, a les treballadores més precaris, que estan més sujetos, direm, al salari mínim. Se negava això perquè li pareixia que era una pujada massa, que era excessiva, però este senyor, pues bueno, és d'estos com el senyor del jefe d'Iberdrola, que diga tontos també als usuaris, etcètera, etcètera. Són senyors que, bueno, els sembla tan normal guanyar este pastizal que tu acabes de dir, de pujar-se un 9% del seu sou, li pareix que és molt just, però sembla que volen que la gent treballadora visca en condicions d'esclavitud. Això deixa molt a les clares, una certa cultura empresarial. Mira, este senyor, això ho denunciava el vicepresident Héctor Illo que l'altre dia explicava com és possible que este senyor Garamendi no estiga d'acord en la proposta nostra de que se posa un tope a les hipoteques i a esta qüestió, perquè això està dificultant molt la vida a les xicotetes empreses, als autònoms, a la xicoteta empresa, que és la majoritària en aquest país. El preu dels diners en els bancs està forrant els bancs, però a les xicotetes empreses és un problema, però el senyor Garamendi això no vol ni parlar d'això perquè, claro, és que això és intervindre en el mercat. Però, bueno, evidentment, mai li pareix que guanya prou. És el capitalisme de casino al que ens tenen acostumats, però nosaltres anem a seguir treballant mirant per la majoria social, per la gent treballadora, l'interès general.
Marisa, se'ns queda sense temps, com sempre. Però bueno, jo crec que s'ha explicat tot el que volia. No sé si se li ha quedat alguna cosa, vol afegir alguna
cosa? No, no, únicament pues, el plantejar que malgrat que n'hi ha dificultats en el tema de posar-nos d'acord en l'altra part del govern, anem a seguir treballant, no baixem en els braços, perquè estem aconseguint coses històriques. Hem dit algunes que no hem aconseguit, però si s'han pujat les pensions per exemple, 8,5%, quan estava previst un 0,25%, quan hem pujat el salari mínim, que pensem que en els últims anys ha pujat quasi un 50% en aquest país, des del 2018, quan estem pujant les ajudes a la dependència, i bueno, pues estem aconseguint moltes mesures que efectivament són impensables sense nosaltres. Continuem treballant perquè queda legislatura per davant i hem d'aconseguir moltes millores per a la gent del nostre país.
Moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vostès.